Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia, iniciem aquesta darrera hora del vermut de la temporada 2011-2012. I ho fem amb un ambient informatiu doncs, centrat molt en l'economia. Ens agradaria parlar i entenc que tindrem algun moment per parlar de la nostra comarca i de les diferents notícies que s'han produït al llarg d'aquesta setmana relacionades amb el món del turisme, al món del vi i altres qüestions doncs, vinculades o no a l'economia. El que sí que hem de fer és començar parlant d'aquesta qüestió perquè si agafem les portades dels diaris tant d'abast estatal, espanyols com catalans, la veritat és que hi ha unanimitat en la portada. Per analitzar aquestes portades tenim aquí les portades, l'actualitat de la nostra comarca, tenim aquí el Miquel Jardí, bon dia.
Hola.
I el Maria Arbonès, bon dia. La veritat és que, senyors, aniré així una mica ràpid, picat. Titular del País, Espanya entra en situació límit. L'ABC, el BCE, ara o mai. La Razón, l'hora del BCE, editorial, ara li toca a Europa. En portada, al País, la fotografia és per aquest tiroteig que hi va haver a Denver, als Estats Units, en la preestrena de l'última entrega de la sèrie del Batman. La fotografia de portada de l'ABC és per Mario Draghi i en aquest cas la raó en la portada és un 610 relatiu a la prima de risc. En el cas del Mundo, la prima es desboca a 610 punts i Espanya al rescat total. Si anem als diaris catalans o de producció catalana, a La Vanguardia tenim que la prima trenca límits i València, referint-se a la Comunitat Valenciana, demana el rescat. El Periódico, el dur ajust de Rajoy no fa tornar la confiança. Hi ha lletres, titular important, València cau, Espanya tremola. El Punt Avui, rescat valencià. I a l'ara, res.cat. Catalunya demanarà, després de l'estiu, l'ajut financer de l'Estat a través del fons de liquiditat. La Generalitat Valenciana, primera autonomia a posar-se sota el control del govern espanyol. Senyors, la veritat és que estem a l'estiu i normalment acostuma a ser una temporada, uns mesos, en què hi ha poques notícies, però ja va ser copiant una mica l'any passat, ens espera un estiu doncs, força, força calent a nivell informatiu. Només cal agafar aquestes portades per adonar-se en quina valoració en fan. Cap on anem? Si és que anem en algun lloc.
Aquest és el problema, cap on anem? Aviam, lo de la Generalitat Valenciana no m'estranya, perquè jo fa molts mesos que ho vaig... Aviam, no és que sigui un adiví, no? Però doncs sé bé vindre. Allí a València s'han fet autèntiques aberracions amb diner públic, suposo que més que en cap lloc, i bueno, ara hi ha les conseqüències, no? I cap on anem? Vols dir que ho sap algú?
Potser els que ho haurien de saber no ho saben?
Jo crec que és així, els que ho haurien de saber no ho saben.
Maria?
No. Jo coincideixo totalment amb la incertesa de saber cap a on anem, no? En tot cas, la cosa doncs, no pinta bé. La pregunta seria a què ve tot aquest paquet de portades i notícies que tu ara estaves comentant després de l'aplicació de les greus mesures i que d'alguna forma havien de donar alguna senyal d'arreglar la situació econòmica de l'Estat espanyol. O sigui, dies després de les mesures que el govern de Rajoy aplica, tenim una situació encara més dolenta, aquesta prima de risc, que sembla que és el termòmetre econòmic i social de l'Estat, està augmentant. I tenim doncs, el cas de València i altres casos que vindran al darrere de situacions greus, tot i que els responsables, els representants del País Valencià doncs, diuen que no es tracta de cap tipus de rescat. Jo, en tot cas, el que sí que voldria afegir en aquesta primera intervenció és de que jo proposaria de que les eleccions o no es fessin campanyes o es reconvertissin totes en una mena de mentides, de diàlegs i pronunciaments de mentides. no cal dir veritats o que s'amaguin coses, no? És el cas del que ha passat amb la campanya electoral que va fer el PP i tot el que mesos després doncs ha passat. Per què? Bueno, doncs els ciutadans s'estan trobant coses que no, que el Partit Popular en la seva campanya electoral no va dir, que Rajoy i companyia diuen que tot ha vingut, que són situacions obligades des de fora i que i també posant com a un dels arguments doncs, que s'ha trobat doncs, una situació dolentíssima per part de l'anterior govern, però tot i així actuacions de l'actual govern que genera desconfiança i que d'alguna forma doncs, irrita, no? O sigui, fa pocs dies va sortir publicat quin eren els principals problemes dels ciutadans. Quins són els principals problemes dels ciutadans? Doncs un dels tres principals problemes són els polítics. Sí. Per tant, tot plegat, bueno, una situació doncs, confusa, una situació greu, que precisa d'un nord.
La veritat és que el resultat de la primavera és que aquests 610 punts, que és el diferencial entre el que es paga pel bo a Alemanya d'abans i el bo espanyol, en aquesta setmana ha superat ja tres rècords consecutius de pujada i recordo fins i tot La Vanguardia ahir a la nit que assenyalaven que amb aquestes xifres diguéssim que Espanya ja hauria de ser rescatada, no el rescat bancari que s'han vist les darreres setmanes, sinó el rescat a l'estil de Grècia, Irlanda i Portugal. Trobeu que pot arribar a aquesta situació?
Això sí, sí, que així no tardarà gaire. I tant que pot arribar. Perquè, escolta, si el govern anuncia unes mesures dràstiques, com per exemple, pujar 10% els medicaments, l'euro per recepta, que els funcionaris no cobraran la paga doble de Nadal, etcètera, que se revisaran el món dels disminuïts els cuidadors, els sous dels cuidadors, que se revisaran moltes coses, bueno, tot això, que són notícies que dius, bueno, suposo que a partir d'ara començarem a tirar endavant. A l'endemà, la prima de risc passa de 609 punts, la bolsa s'esfonsa perquè lo Montoro no se li correix res més que dir que los sous dels funcionaris perillen. Llavors dius, si amb totes les retallades que portem des de que va entrar el govern actual, que se n'han fet en diverses fases, i aquestes que semblava que fossin les definitives, passa això, dius, no entenc res. Però si a partir d'ara és quan hauríem de començar a pujar, perquè si tot aquest esforç que ha de fer, perquè ja sabem que tot aquest esforç ho farà la classe treballadora, o el 90% de l'esforç, doncs la prima de risc se dispara, dius, ai, com pot ser que cada vegada que faig menys gasto, dec més? Això, clar, la gent del carrer és el que es pregunta.
La prima de risc i tota aquesta mena de dades que apareixen, no? Ara estem inundats de dades econòmiques, ens despertem i les primeres notícies...
Que abans també hi eren,
sí,
però
sí.
No
i s'ha hagut d'habituar una sèrie de terminologia econòmica que és omnipresent amb nosaltres, però tota aquesta mena de dades, tot això està imposat des d'agències desqualificades per qualificar, pues sabem quines són, i no són precisament de casa nostra ni europea, sinó que venen d'Estats Units i fan el que els dona la gana si volen desmantellar un país o desmantellar una empresa o una comunitat autònoma, i bancs centrals i FMIs, que són els que determinen el que han de fer. O sigui, a la pregunta que tu abans, Jordi, estaves comentant, què ens espera? Home, doncs el Fons Monetari Internacional deia fa pocs dies que doncs, s'han d'aplicar noves mesures, que no estaven... Bueno, que molt bé aquest pas que havia fet Rajoy, però que s'han de fer noves mesures, etc. O sigui, estem en una mena de dictat autoritari per part d'instàncies econòmiques mundials i europees, que en segons quins casos poc pot fer el govern de torn de Rajoy. Però va, poc pot fer això que comentava en Rajoy en moments després d'aplicar aquestes mesures i dir-les al Congrés. Oh, és que ens sentim obligats. Home, doncs mirem l'exemple de França, on el ministre Holanda doncs, ha aplicat tota una sèrie de mesures d'altra índole, no? I que doncs ha reconduït el país a França doncs a una situació molt millor, no?
És curiós, em fa gràcia que treguis el cas de Francesc Hollande, perquè per Facebook especialment hi he vist un correu que diuen les 56 mesures del president francès, i ja també per internet i comença a circular, és no les refusa totalment, sinó que fa el matís. Sobretot el tema dels cotxes oficials, es veu que no és que els anul·la, sinó que hi ha un canvi per cotxes híbrids, o sigui, les grans mesures d'Oran, que tenen, com sempre, com gairebé tot en aquesta vida, una lletra petita, i que només veiem la lletra gran. És interessant comparar perquè és allò de... Hi ha mesures, en el sentit que tu deies, que gairebé totalment contràries a les que s'estan duent a terme aquí, però que també tenen la lletra petita. Una de les sortides que es veu a aquesta situació, almenys en terreny català, és que cada vegada, curiosament, i amb tot el que està caient, es parla de que la sortida potser és la independència. És aquesta la sortida? O és una sortida precipitada? N'han parlat alguna vegada en aquesta tertúlia d'aquesta opció i dels independentistes econòmics?
La sortida de la independència ja fa 3 anys ben bons que va prendre ja una força social. I això el que passa és que la repunta, la reforça, perquè, clar, quan tu veus la balança de pagaments i dius, bueno, és que si fóssim independents, què passaria? Doncs viuríem millor. Doncs això ja és suficient com perquè la gent se pugi més al carro. Sí.
A veure, jo diria que davant de tot el que està passant, doncs, a Madrid, òbviament, no sé, no? Doncs gent que s'acosta al model de la independència, doncs pot ser un argument agafar, no? De dir, escolta, doncs si Espanya, doncs no. O sigui, si se'm governa així a Espanya, doncs escolta, doncs això no serveix, i una de les solucions pot ser la independència, no? Jo crec que aquest argument anirà a més, com també anirà a més aquest descontent del ciutadà cap al polític, no? O sigui, fa pocs dies, per exemple, doncs, vam poder veure a un acte a Reus, o no sé si sou coneixedors, un acte tradicional dins de la Festa Major, doncs, com un grup de ciutadans van protestar davant dels polítics, no?
Hi va haver tirada d'ous, si no...
Dies després, amb un acte de festa d'un barri, doncs un grup de gent des de no sé si era d'un pis o d'un terrat, prop d'allí van tirar ous a l'alcalde en el moment del pregó, no? O sigui, el ciutadà quan no té un nord s'ha d'agafar alguna cosa. És com, per exemple, doncs, bueno, amb altres aspectes en podríem relacionar amb el tema de la religió, per exemple, no? Uh-huh. O sigui, el ciutadà quan no té un nord, i ara, doncs, escolta'm, el ciutadà no té un nord. Jo l'altre dia, escolta'm, ho comentava, no? O sigui, es passeja pels carrers i la gent no la veus contenta, no riu, no somriu, no? Escolta'm, veus unes cares, bueno, i amb tota lògica, no? I davant d'això, doncs, ha d'agafar un nord, i òbviament el tema de la independència és un tema del... I tot això, doncs, si se li afegeix que aquí s'està pagant moltíssim, no? amb moltes coses, no? Pels viatjar, escolta'm, temes d'autopistes, no vegis el que et claven. Temes de, no ho sé, el simple fet de que te'n vas a fer un menú o vas a un restaurant, compara els preus que puguis trobar aquí. Mira, l'altre dia vaig estar a Savignan i Gosca, que vaig anar a aprofitar el Festival Pirineu Sur, que recomano des d'aquí, i tant hotel com el una hora, això perquè en zona blava Savignànigo, val, d'acord, que Savignànigo, o sigui, una població petita, no?
Però molt turística.
45 cèntims, una hora. Bueno, doncs ves a Reus, ves a Tarragona, ves a...
A Tarragona, em penso que això del pàrquing lliure ja no... Ja bueno, pertany
doncs,
al passat.
Doncs, no existeix el pàrquing lliure a Tarragona.
Doncs és això, o sigui, aquí els preus són excessius, són molt cars, no? Per tant, davant de tot això, doncs home, doncs clar, has de mirar a què et pots agafar, no? I una de les coses que et pots agafar és dir, escolta'm, a mi aquí un govern des de Madrid no em serveix, per tant, prefereixo independència.
Volem saber la vostra opinió sobre com està la situació econòmica, si esteu pendents del que està passant, de tots els moviments, també de totes les declaracions que s'estan circulant ja per internet o pels mitjans convencionals. Recordeu que tenim dos telèfons al 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Us recordo que aquesta és la darrera tertúlia i serà allò de parleu ara o haureu de callar fins al setembre. O sigui, no deixem el Miquel Ribó, però és així.
És veritat, és veritat.
És així. Avui tanquem la nostra temporada i estem pendents de que la nostra companya, la nostra corresponsal a Pradell, Rosa Guerau, ens deixi algun missatge. L'estem intentant localitzar, però no ho estem aconseguint. Continuarem provant-ho fins que s'acabi el nostre temps. Més qüestions que tenim damunt de la taula. Arriba l'estiu i aquí a la capital del Priorat passa, home, no diré cada any, però no és novetat parlar dels problemes de l'aigua, subministrament, a més, sobretot aquesta darrera vegada pel fet de la presència d'herbicides. Sembla que una cosa que hauria d'estar solucionada fa temps no hi està. Ens hem de preocupar pel tema de l'aigua Falset?
Home, jo crec que sí, no? Però, a veure, no tinc suficients detalls com per fer una valoració molt, molt ampla, no? Però home, doncs, crec que l'aigua és un element importantíssim en la vida dels falsetans, no? I per tant, doncs, ha de gaudir de totes les condicions òptimes pel seu consum, no? Si hi ha incidències, com sembla ser, doncs, que ha passat amb un pou, si m'equivoco em corregiu, d'un pou als Fontanals, no? El d'això dels Fontanals ha estat, que és un dels pous que vesteix aigua, doncs, al poble, els responsables han de prendre les mesures oportunes, no? Cas de reincidència, home, que no torni a passar, no?
Jo entenc que estem en un ambient rural i que, per tant, fins a cert punt no ens ha d'estranyar que això passi. Em diguessis que passa en un Reus, en un Tarragona, si m'apures ja portant-ho molt lluny, exagerant molt, en Barcelona, però que passi un Falset.
No, però això no em serveix a mi que passi. O sigui, això no ha de passar enlloc. No, jo no ho trobo allò. Mira, escolta'm, passa a Falset, o passa a la Morera, o passa a Vilaconejos de Riba, no? No, o sigui, no, això, aquestes coses no han de passar i bueno, doncs a Reus doncs, tenim els serveis, em sembla, del CAT i Tarragona, doncs, que tenen doncs, unes grans infraestructures i tal. I aquí suposo que s'ha de tenir, i crec que es té, i m'agradaria pensar-ho, doncs es té els mecanismes i les infraestructures necessàries per abastir, doncs, repeteixo, en condicions dels vilatans, no? Jo espero que hagi estat un petit ensurt i que la cosa se solucioni, doncs, ben aviat i que aquesta incidència, doncs, no torni a passar mai més, no?
Uh-huh. Miquel?
Ho trobes normal, tu, que se trobi l'aigua herbicides?
Fins a cert punt, sí. A l'ambient rural que estem, sí.
No, però avui dia hi ha unes mesures de seguretat pels pous.
Sí, però estem, repeteixo, en un ambient, en un context agrícola, en què es fan servir uns determinats productes, o fins i tot s'han fet servir, perquè són hi ha herbicides, doncs que la vida del és més llarga. Jo entenc que pot passar.
Bueno, i llavors la restricció d'aigua que tenim a Falset, que és degut a això, o que els nivells de l'aigua estan molt baix?
Jo diria que hi ha hagut una suma d'elements. Cada vegada hem de cantar més que no hi ha hagut una causa única, no ha passat una sola cosa, s'han ajuntat dos elements.
Perquè llavors vol dir que el pou dels Fontanals està tancant, no funciona.
Això t'ho dic en un moment.
Perquè aquesta restricció d'aigua que tenim aquí, o és que tenim el nivell baixíssim, o és que hi ha algun pou tancat. Uh-huh. Perquè heu vist que l'Ajuntament ha pregonat, doncs, que no es poden rentar cotxes, uh-huh, es poden regar jardins, tota la jardineria del poble s'està morint, perquè ho veu tothom. Mm-hmm. Clar, la gent em pregunta què passa amb l'aigua. Si tu tens la informació, doncs mira.
De moment no, s'han obert dos altres pous i el que sí tenim és que hi ha hagut un estalvi amb aquests anuncis de que es fes un ús racional de l'aigua d'entre 100 i 200 metres cúbics al dia. Que no està, trobo jo que no està gens malament.
Sí, no, clar, és que no ens faltaria que després d'un anunci si no se n'estalvies. Uh-huh. Però bueno, el motiu, si sap el motiu, doncs la gent ho agrairà, perquè realment molta gent no ho sap, el motiu de la restricció. Uns diuen, no, és que no tenim aigua, els nivells estan baixíssims. Els altres diuen, no, és que el pou dels Fontanals, allò està tancat perquè allò està contaminat. Hi ha dos pous per engegar. Bueno, i doncs, clar, no. Jo no tinc la informació, per tant, comento el que sento, però no puc afirmar res.
Bueno, estarem molt pendents d'aquesta qüestió.
Sí, perquè és molt important.
Com no, emplaçar a tots els nostres oients els bolletins.
Un altre argument que volia afegir amb això que tu deies, oh, és que em sona, això que passi falset és salvable, i home, és que Reus... Escolta'm, estem pagant gairebé impostos, i no voldria ara entrar molt en aquest tema, però estem pagant gairebé impostos semblant a grans ciutats, eh? Per tant, requerim serveis òptims, com tu apuntaves, Jordi, com les grans ciutats.
I a què parlem de pobles i de ciutats? Marxo una mica d'aquesta setmana. Aquest anunci que s'ha fet des del govern central de que aquells municipis de menys de 20.000 habitants que es vegi que els serveis no els presten com d'una manera òptima es passaran a mans de la Diputació, com ho veieu vosaltres?
Jo primer ho veig això com una forma autoritària, no? d'ordeno i mando. A veure, hi ha, no tan sols amb això, sinó moltes coses de les darreres que ha dit el govern, jo crec que hi hauria d'haver una mena de consens, una mena de consulta, una mena de planificació, i aquí es diuen les coses per decret, no? O per llei. Eh? I si això tira endavant, doncs home, doncs, què passarà? Doncs que es desmuntarà... aquest cert poder o que certa vida que poblacions petites doncs tenen, no? Com el tema també de que no sé què ve a compte, no? De que, escolta, doncs ara a partir dels nous mandats o la nova legislatura doncs es reduirà un 30% als regidors, no? Home, val, d'acord, ens podem alegrar de que hi hagin doncs menys regidors que cobrin el que cobrin, això principalment en les grans ciutats, i que, doncs, no ho sé, no? Però vull dir que home, jo crec que són mesures que abans de dir-les així, doncs home, hi hauria d'haver una mica més de consens sobre això de la reducció dels regidors. Òbviament, qui es veurà més afectats? Les petites formacions polítiques, les grans més o menys quedaran igual, allò, la redistribució quedarà igual, però les petites quedaran tocades, no? I home, el tema aquest d'alterar les competències d'una població petita sempre s'ha parlat, no? Inclús des de fa uns anys aquí a Catalunya també es deia, no? De que certes poblacions, ara no me'n recordo el nombre d'habitants, però que si s'ajuntaven tenien
una mancomunitat i unir tres o quatre pobles i fer un ajuntament únic.
Doncs aquí, per exemple, posem el cas, no sé, la Vilella, les dues Vilelles, o Vilella en Porrera, no? O sigui, que això... Sí. No ho sé, són coses que alteren...
I si
que...
feu referència a l'informe Roca de l'any 2000, per posar algun exemple, s'ajuntarien Cornudella i La Morera, i algun municipi més, i després s'optaria per la... no mancomunitat de municipis, però un conjunt de municipis que, per exemple, a la part sud, faria que Guiamets, Capçanes i Marçà anessin junts en la prestació de serveis. És un informe, repeteixo, de l'any 2000, conegut com l'informe Roca, perquè va ser el Miquel Roca Junyent qui el va dirigir. Està en un calaix, de moment no ha sortit ningú, diu que s'hagi de tirar endavant, però està allí. I potser s'haurien d'actualitzar les dades, perquè clar, del 2000 al 2012 han canviat potser només molt poquet, però han canviat les coses. Però aquí està aquest informe per qui el vulgui servir. Està a internet, o sigui, no és que estigui tancat en pany clau.
Sí, es va deixar. Però, que... doncs tot això s'arreglaria si hi hagués una redefinició competent de quines són les coses que ha de fer la Diputació i quines coses han de fer l'Ajuntament i el Consell Comarcal. I ja està, aquests mecanismes, no?, d'ajuntar pobles i tal, bueno, doncs és aquí on hauria d'entrar el Consell Comarcal, que em sembla que en molts casos ja ho estan fent els consells comarcals, de donar serveis fins al no arriben aquests municipis, no?
Miquel, com ho veus tu?
Home, jo crec que els pobles és l'Ajuntament el que veu més les necessitats del propi poble. Llavors, que algunes competències, perquè un poble no pot mantenir el pavelló o la piscina o el que sigui, passin a la, a la Diputació. No crec que millori la situació. La Diputació que està a Tarragona, envers a Falset o a la Morera, no ho veig. O sigui, que treure competències perquè un ajuntament no les pot complir pel que sigui i passar-les a la Diputació, que no en tenen ni idea, doncs no ho veig gens clar. I ara el que estàvem dient, si fa 4 dies volien eliminar les diputacions, ja l'estan reforçant. Com quedem? És que és això de...
És que el missatge de l'eliminació de les diputacions, jo l'he sentit molt aquí a Catalunya i potser menys a Madrid, potser només Unió, Progreso i Democràcia de Rosa Díaz i poca cosa més. En canvi, el tema del reforçament, creieu que darrere hi ha el tema de recentralització o manteniment del poder central? Perquè si no...
No, aquí el que hi ha
és, home, una, també,
és,
eh?
És una gran confusió, xec, aquí és que anem clar, ara surten les vegueries, ara surten les vegueries, una mica del que estava dient el company, no? Ara aquí les diputacions, si les traiem, si no les traiem, que si traiem competències dels pobles per reconduir-les a la Diputació, escolta'm, posem ordre una mica doncs, al territori, no? Comencem per un ajuntament realment doncs, compromès, per un ajuntament que sigui al costat del municipi, que ja estan, però a partir d'aquí donem sentit al que està funcionant, no? Perquè doncs, home, ve sumant càrrecs i polítics i representants, etc. No?
Bueno, perquè és el que dèiem abans, també referent als ajuntaments que volen treure un 30% de regidors, bueno, hi ha poblacions que això els afectarà molt. Una població molt gran que té excés de regidors, potser no. Però en un poble petit que té 6 regidors, o 7, o 11, com fa el 7, un 30%, que el 70% que queda s'ha de carregar totes les infraestructures i tota la feina. Clar, això és carregar de feina a gent que no cobra, més a més. El que han de fer és reduir el 30% al Parlament espanyol. Això és el que han de fer.
I el
Senat, adeu molt bones. Això és el que han de fer. I procurar les diputacions també que vagin els diners directament als ajuntaments. És que vull dir, hi ha un munt de passos intermitjos que ens costen un munt de diners. Que això ho veu tothom, tu. No fotem.
No, jo aquesta això que van dir, aquesta mesura dels ajuntaments, una mica és com allò, una cortina de fum, no? De dir, escolta'm, no us preocupeu, que ara doncs també traurem regidors i per tant no hi haurà tantes despeses amb els regidors. Clar, tot allò acompanyat de tota una sèrie de mesures que atacaven novament doncs els empleats públics, els funcionaris i el ciutadà doncs mitjà, no? O sigui, és bo que s'estan carregant la si ja no està carregada aquesta societat mitjana, que era en bona part el motor, no? És el motor d'una societat que va, doncs, bueno, que es va crear, doncs, crec que a la dècada dels 70, finals dels 70, i que d'alguna forma doncs possibilitava això, anar treballant, anar estalviant, i quan podies, bueno, que hem estat la gran majoria, en cas doncs, per exemple, dels meus pares, no? Aquella política de casa, de treballar i estalviar, i escolta'm, i quan podies doncs fer algun extra, doncs feies algun extra, no? I doncs, bueno, doncs aquesta classe mitjana se l'estan carregant, perquè estalviar ara ja no es pot estalviar. O sigui, mirem el que cobren doncs moltes famílies, si cobren, les prestacions que estan rebent. Mirem el que costa, per exemple, ara ja a joves matricular-se a les facultats. L'altre dia m'hi deia un xaval que té de pagar que per fer el quart curs de comunicació, doncs li cobraran uns 2.300 euros de matrícula, tasses, tot plegat. Home, 2.300 euros? Tu creus que... O sigui, estan tocant dos elements, dos actius importantíssims de transformació en positiva d'una societat, que és l'educació i la sanitat. O sigui, l'estan desmuntant. A partir d'aquí, a què esperem? No, bueno, doncs esperem que és el que està passant, joves que estan marxant. Joves que s'estan marxant. Jo tinc una amiga que va acabar la carrera de periodista, doncs està cuidant crios a Londres. Sí. I com aquest exemple, doncs molts exemples. O sigui, tornarà a marxar molta gent a buscar-se la vida fora de l'estat espanyol, per compte d'invertir en desenvolupament, per compte d'invertir en estudis, en ciència i tal. No, s'està invertint en toros. Ah, escolta'm, no, 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 no. Per tant, a la pregunta que començaves, i a mi m'agradaria acabar aquesta última tertúlia amb optimisme, no? Vull dir, escolta'm, clar, portem aquí ara ben bé 38 minuts bueno, amb una sèrie de discurs que no convida gens a l'optimisme, no? Però, home, doncs cap on? Home, incertesa. I potser la incertesa... I potser la incertesa i la por és el que també doncs, es vol, es pretén, no? Perquè doncs, home, doncs, tot és molt més manejable, no? quan el ciutadà doncs, té aquesta por. No? Por que és lògica, una persona que està a l'atur és sensible, no té una força, no té un nord, no té un futur. No? Per tant, si tot això li sumes doncs, programes de Telecinco, etcètera, i Eurocopes de futbol, doncs més palla, no?
De les portades de... Digues, Miquel, que anaves a dir.
No, dic que, com un dato, el que portem d'any del 2012, des de l'1 de gener fins ara, han immigrat 63.000 joves d'Espanya de menys de 30 anys. 63.000. Això va sortir l'altre dia a les notícies. Jo em veig que de menys de 30 anys. És el que diem, clar. Si aquí no troben res i el que troben és basura... Pues, és lògic que marxin. Ara els immigrants serem nosaltres, la gent jove d'aquest país. I a més, com que hi ha demanda, països com Alemanya, com, per exemple, infermeres i metges que hagin fet la carrera, sobretot a Catalunya, estan demanadíssims a Anglaterra. Doncs pues, bueno, pues, ara tornarem a anar, però els que ens quedem aquí és el que deia ara ell, que hem de tindre una mica de visió de futur, veiem. Bueno, estarem 2-3 anys escanyant-nos, aguantant, però llavors començarem a sortir del túnel. Però és que, clar, com que això no ho veiem, diem ni 3, ni 5, ni 10 anys. Llavors, la gent que treballa també li agafa la por perquè si estalvia els diners als bancs i a les caixes actuals, hosti, no serem fi ni Déu, tu. És que ni, on t'haig els diners davall de la rajola? I això tampoc pot ser. La gent no gasta. És el que deia ell. Aquesta por que és real... perquè és normal que la gent hi tingui por, perquè no hi ha perspectives de futur, això és el que està fent que la crisi se vagi augmentant. Tenim trucada?
Tenim trucada. Els demano, sisplau, que es posin els cascos. Bon dia, en què parlem?
Hola, bon dia. Mira, soc la Maria Carme de Bellmunt.
Digui'm, Maria Carme.
Mira, no sé si ho heu comentat, perquè ha durat un moment que m'han trucat a la porta i no he pogut sentir. Abans crec que era que el Parlament de Madrid es va votar sobre el corredor mediterrani.
Sí.
La part socialista van votar, es van equivocar tots en ple i van votar el del corredor central. Jo això ho he trobat molt vergonyós, perquè que s'equivoqui un és... Bueno, te pots equivocar de botó, no sé com funciona, però bueno... Però que tothom en ple s'equivoqués. Però què són aquesta gent? Això és una vergonya. Aquesta, com si vulgui partit, és igual un que l'altre, no? Però, i he estat pensant en qui paguem i en qui votem. Que no tenen criteri.
Bueno, simplement...
Jo ho trobo però vergonyós de veritat.
D'acord, doncs...
Era això el que volia dir.
D'acord, Mari Carme. Moltes gràcies per la seva...
Molt bé, adéu-siau.
Pregunta. Contestar-li molt ràpidament, normalment als grups parlamentaris hi ha algú encarregat de marcar el sentit de la votació. No sé si els nostres oients o aquí a la taula heu vist mai una de les sessions del Parlament que s'emet pel 324 moltes vegades. A l'hora de fer una votació hi ha un, que acostuma a ser el portaveu o el segon del grup parlamentari, que aixeca la mà assenyalant el sentit del vot. El senyor Francesc Vallès, que és el portaveu, si no m'equivoco, portaveu del PSC a Madrid, ja s'ha excusat per aquesta votació, pel fet d'haver-se equivocat, dient que va ser un error i que crec que, si no recordo malament, la persona encarregada del tema d'infraestructures no es trobava al Congrés en aquell moment, però tot i així sorprèn una mica, perquè és una qüestió important que molts sectors d'aquí a Catalunya i també del País Valencià i de Múrcia han mostrat la seva opinió no només favorable, sinó que a més sorpresa pel tema del corredor central. Arriba una votació important i els del PSC voten pel corredor central,
central,
com si no sabessin de què va ben bé la qüestió, quan jo diria que més informació no hem pogut tindre.
Bueno, hi ha el sentit de votació que tu has dit i el sentit comú, no? I a vegades això no es troba. I aquest és un exemple més de sorpresa, incongruència i d'anomalia que en aquest cas doncs, aquesta persona que ha trucat, doncs, bueno, doncs, una més de la gent que se sorprèn, o no hi ha, o no, de les actituds dels polítics. A veure, senyors del PSC, i també d'altres partits, que aquí a Catalunya defensen que el corredor del Mediterrani, perquè és importantíssim per la riquesa que produeix tota aquesta zona de Catalunya fins baix al sud, etc, 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 i després doncs van a Madrid amb una votació doncs al Congrés dels Diputats i voten el contrari, voten el corredor central, home, doncs de què? No? Per tant, no crec que sigui una equivocació, es tracta d'un seguidisme totalment o d'una complicitat cap al partit mare o pare, el PSOE, ja està, i fer cas doncs al reglament que... O sigui, política de partit, entenem-ho,
no? Bueno, més el reglament que no, i fins i tot la Constitució...
Bueno, política de partit, per tant,
disciplina.
Ja està. Això, bueno, disciplina.
Això ho hem dit moltes vegades, amb el PSC, que aquí es vota blanc i allí s'ha de votar negre.
Aleshores, em sembla també de mal gust que després ens vinguin, escolta'm, demano perdó perquè m'he dit, escolta'm, que la gent no som tonta. És que, a veure, clar, això és el que emprenya més, no? O sigui, que pensem que siguem... Escolta'm, a què vol dir equivocar? Escolta'm, siguem clars, que és el que abans deia també el company, no? Deia, escolta'm, siguem clars amb les coses. No pot ser que t'equivoquis. Home, una persona que és... Home, tots ens podem equivocar. No? Però, escolta, no.
Hi ha equivocacions i equivocacions.
Tenim la segona trucada del dia. Bon dia, amb qui parlem?
Mireu, jo començo.
Bon dia, Gaspar, primer
que
tot.
Tingueu. Començo. Amb una nació que comencem per a remetre una isla que es diu Perejil, a fer l'animalot per allà baix, i el dia que havia d'aixecar la mà i dir no tan zeros a la dreta, el senyor Charlot de l'Aznar. I allí va començar la bombolla i viva l'embolic. I ara ens trobem que a tot arreu, no cal dir ni negre, ni blanc, ni de color, no tenim cap personalitat amb cara i ulls, amb les coses ben posades de personalitat, per dir la veritat, en cap puesto. Tots s'amaguen, tots són una collada d'embusteros. Si el poble no reaccionem, i el dia que hem d'anar a votar, anem-hi tots. No ens quedem a casa, anem-hi tots. I que tothom hi posi el seu cor. Però anem-hi. I puguem triar les persones. I tot el que sobra, tot això que no té cap categoria de persones, doncs fotem-los al carrer tots. Tots. Siguin del color que siguin. A veure si tenim un bon estiu i que hi hagi bona collita i no pedregui.
Haurem d'estar...
Una abraçada a tots. Bon estiu.
Gràcies, Gaspar. Ens trobem, espero, el setembre.
Bueno, el Gaspar opina el que opina tothom, no? Que els polítics tenen una fama nefasta avui dia. No n'hi ha cap que tingui credibilitat. I crec... com veieu, els sondejos d'opinió, el polític que treu més bona nota treu un 5,1. Un polític hauria de treure un 9. Sí, home, un 9 o un 10 hauria de treure, no un 5,1, el millor, el pitjor un 2. La gent, és el que deia ell abans, la gent no és tonta, la gent està molt cansada de la política. La política necessita una renovació total i profunda partint de zero. Hi ha d'haver... Aquests polítics que fa 30 i 40 anys que els hi veiem la cara, no s'han d'anar cap a casa ja. S'ha de ficar gent més coherent, més jove, amb idees noves, molt més honrada, sobretot, molt més honrada. Sí, perquè si no, tornarem a lo mateix.
L'altre dia...
Molt més transparent.
L'altre dia sortia al diari Ara una entrevista al Josep Maria Vallès, que va ser, per si ho dic bé, conseller de Justícia, però sobretot és conegut perquè és un dels politòlegs més importants que hi ha en aquest país, perquè ens fa una idea, el manual bàsic de ciència política és de Josep Maria Vallès. I ell feia una definició molt ràpida de polític i em va fer molta gràcia perquè era allò... Una de les dels adjectius que hi posava era un càrrec temporal. O sigui, ell entenia que en la definició mateixa ja hi havia el fet de que és per un cert temps i després es torna a la vida privada o al sector privat, si parlem de la vida personal i de el sector econòmic, per dir-ho d'alguna manera. Clar, jo em va fer gràcia perquè contraposava això amb alguns premis que es donaven, que jo recordo i suposo que n'hi ha més, però sobretot als alcaldes que fa més anys que estan en els seus ajuntaments. Dius, a veure, aquí hi ha alguna cosa que no hem fet bé o hem pervertit el sentit que tenia originalment.
Bueno, és que no lliguen, aquestes coses no lliguen. I això en política passa molt sovint, no lliga això, no lliga allò, no lliga allò altre. Però aviam, la de la temporalitat, això és una cafrada com un temple. Perquè si una persona arriba a ser president de la Generalitat, del govern, i ho fa estupendament bé, i porta les coses controlades, i és honrat, aquesta persona perquè no ha de seguir? Aquesta persona pot seguir perfectament.
Però,
ara, si és un totxo o no...
Però si defensem la idea de democràcia, jo crec que inherent...
Però se'l voti...
Inherent porta al tema de la renovació.
Bueno, però és la gent que el vota, eh? No sé, autoimposa ell mateix. Bueno, ara tornarem a anar, perquè sóc rei. No, és una gent que el vota. I si un ciutadà arriba amb un càrrec important i ho fa la mar de bé, no bé, molt bé... Jo trobo normal que aquesta persona continuï. Home, que s'eternissi tampoc. Però bueno, escolta, hi ha hagut alcaldes que són molt apreciats al seu poble i que porten 6 legislatures. Bueno, doncs les porten.
Jo trobo que va contra la definició del sistema democràtic.
Això també és qüestió de persones. Bueno, ja t'ho dic, eternitzar-ho tampoc. Però, bueno, mira, a les lleis dels Estats Units un president no pot ser més de 8 anys, no? I hi ha moltes coses així.
Canviar és bo, eh? Canviar és bo, eh?
Sí, canviar és bo, sí. Però...
Jo, de totes formes, el que sí que crec que tota aquesta sobredimensió de la política, no de la política, dels polítics, o d'alguns polítics, millor dit, no? Perquè hi ha doncs, polítics de petits pobles que, escolten, doncs, amb prou feines poden fer... Escolten, tenen càrrega de ser alcalde, no? Però vull dir que aquesta política d'alta dimensió, d'alto standing, sí que tot això s'ha de primar, escolta'm. No, és que, clar, estem parlant de polítics, però a partir d'aquí hauríem de veure assessors, caps de comunicació, tota una mena de mecanisme que tot això, doncs infla molt més, si parlem de despeses, doncs despeses i coses que no tenen sentit, no?
Bueno, i anem donant voltes aquest estiu. Us he demanat que es poseu els cascos perquè tenim una trucada molt, molt especial que jo ja estava esperant des del minut número 8.
Hola, Rosa.
D'aquest programa. Rosa Gairal, bon dia.
Sí, bon dia.
No podíem...
Com està això?
Bé.
T'havies trucat, tu?
Sí. Ho he intentat.
Has intentat trucar i no hi ha hagut manera.
No hi ha hagut manera.
Tens res on t'has amagat avui.
No, amagat no, eh?
El dia ha anat molt bé i ahir també. Ara estem a la plaça de la Iglesia amb els gegants i el passacalles que han vingut de Vinyols i bueno, estem ballant i després tenim un tenderete.
Rosa.
Anna.
Espera, situem a l'oient, que si no ens dirà, ens està explicant alguna cosa i no sé què és.
Ah, bueno, és la festa major de Pradell de la Teixeta, home.
Ara.
Home, això ho sap tota la comarca. Penses que no és important, Pradell, Jordi?
Sí, sí.
I tant.
I jo no he dit el contrari,
jo pensava que ja ho sabia tot el poble.
El poble més important de la Teixeta és Pradell, Rosa.
Exacte. Doncs ara estem amb això, eh? Estem amb els gegants, amb tot això. Després a la tarda tenim l'orquestra marinada, que tindrem concert, i després hi haurà ball de tarda i ball de nit. I abans hi ha el concert. O sigui que tothom que vulgui baixar ja ho sap.
El ball de nit on se fa?
Eh?
El ball de nit on se fa?
Allà a les antigues escoles.
Vale.
Tothom que vulgui està convidat. I demà a la sortida de missa, que hi ha missa a les 12, hi ha el ball de bastonets aquí a Pradell, que hi ha un grup de petits i un grup de grans, que quan ho fan te cau la bava de veure'ls, que ho fan molt maquet, molt maquet. O sigui que tothom que vulgui baixar demà al migdia, i després hi ha un vermut per tothom del poble, i endavant les atxes, i a la tarda cocanyes per la canalla, i després hi ha un sopar, i després hi ha encara l'Estròmboli, que ens farà també un concert.
Bueno. Rosa, el ball de bastons no podeu ficar com polític pel mig?
Sí, però sí, ja m'agradaria, ja, posar un polític, no un, jo n'hi posaria diversos,
sí,
eh?
Sí, ja t'he dit algun, no un, eh? Alguns,
ja he dit algun, ja, d'acord. Ja, bastonades és el que els hi fan falta. Però no sé si podrien, eh? Perquè a nivell de cara és tan dura la cara que no sé si podríem, eh? Bueno, avui estem de festa major i s'oblidem d'aquestes coses.
Què t'anava a dir? Tens la Cèlia per aquí, Cèlia Morós?
A veure, Jordi, que no et sento.
Tens la Cèlia per aquí?
No. Bueno, està fent còctels, la Cèlia.
Si la veus, dona-li molts, molts records i que bueno, al setembre hi tornem.
Bueno, ja li diré els records.
Rosa.
Bueno, doncs ja he explicat el programa i convido tota la comarca. Ja sabeu que és la festa major de Pradell de la Teixeta i que podeu baixar tothom.
Convidada tota. Si venim tots, podem tenir problemes d'espai, però...
Sí.
No, problemes d'espai no en tenim. Tenim sales grans, tenim un restaurant que funciona olé, tenim una sala que hi vam posar 400 i pico de persones, la gent gran van vindre i vam cabre tots i vam estar tots contents. O sigui que per lloc no patiu. El poble és petitet, però les ganes i la voluntat d'estar tots junts la tenim. I bé, i ara Jordi em deu tocar dir allò que m'ho dic, això, a veure, digue-m'ho tu primer.
Rosa Gairal.
Sí.
Per Ràdio Falset, des de Pradell.
Ara, doncs ara ho diria. Rosa Gairal, Ràdio Falset, des del Pradell de la Teixeta.
Molt bé.
Gràcies, Rosa, i al setembre hi tornem.
Adéu. Vinga, adéu, adéu.
La Rosa, que tot i que sigui festa major de Pradell, doncs també volia participar en aquesta darrera tertúlia al setembre.
Esperem, és una joia, la
tornar
Rosa
a tindre aquí.
És una joia, de la ràdio, de la ràdio.
Bé, i com a persona també, no?
Sí.
Doncs sí, parlàveu de marxar amb cert optimisme i jo la veritat és que arran totes les portades n'hi ha una que destaca, que és la del Punt Avui, sobretot pel suplement L'Econòmic. No, no és per les males notícies, és que aquest suplement arriba al seu número 100 després de portar 3 anys cada dissabte encartat amb el Punt Avui, aportant informació econòmica en català i sobretot centrada en l'economia catalana, atent al que passa arreu del món. A més, ho fan amb un número optimista. El titular és Reiniciant Catalunya. I el subtítol que l'acompanya és una portada en vermell amb un botó d'engegar d'aquests típics de l'ordinador, la rodoneta amb la ratlla a la part central. I diu, una de les lectures de la crisi és que les coses no s'han fet del tot bé. Per això, si el que és urgent és sortir de l'atzucac en què ens han ficat, l'important és fer-ho amb bons fonaments. Hi ha molts exemples d'empreses i institucions catalanes que poden servir de referència en aquest objectiu. I a dins s'enumera i es repassa, si ve la trajectòria una mica, s'assenyala aquelles empreses i també algunes parts de l'administració catalana, de la Generalitat, que estan treballant en aquesta recuperació a nivell català. O sigui que sí, les coses estan complicades, estan malament, però el missatge és que ens n'hem d'en sortir. Ha passat altres vegades i s'entén que el poble català se n'ha sortit i crec que aquesta vegada hi tornarem.
Jo faig molt de cas, primer de tot felicitar el suplement aquest del Punt Avui i més en un moment on el món de la premsa doncs està molt afectada també pel tema de la crisi econòmica. Però jo faig molt de cas i dels avis i dels pares i, no?, que diuen, escolta, en pitjor va ser en temps de la guerra i de la postguerra, no? I en vam sortir, no? Bé, el que sí que és cert, el que sí que és cert és que la vida quotidiana doncs està canviant. I si abans, doncs, per exemple, això està passant doncs a moltes famílies, no? Doncs el divendres o el dissabte podies anar a sopar fora, doncs ara aquest sopar es farà a casa. Si abans tenies aquella despesa extra que tu podies permetre, doncs ara, doncs, escolta, doncs, te l'estalvies. O sigui, hi haurà un canvi, no tota la societat, perquè doncs estem, doncs, s'està construint dos extrems, els rics i els pobres, i aquests pobres o aquesta societat, doncs, que no serà la rica, diem-ho així, no? Perquè doncs pobre també és una, també és una expressió que no m'agrada gaire, però perquè un és pobre de pot ser pobre de calés, però no és pobre de d'altres coses, no? Però sí que doncs hi haurà un canvi d'actuar i bueno, doncs canviar, no? Pensar doncs com poder tirar, ja no parlo d'estalviar, sinó com poder tirar endavant, no?
Miquel, ens en sortirem?
Bueno, aviam, jo no vull ser pessimista, però és que jo... No, veritat, jo ja dic el que penso. Esclar que ens en sortirem, però ho veig bastant lluny. No ho veig ni a 2 ni a 3 anys vista. Jo calculo que com a mínim 5 anys, suposant que tornem a fer les coses bé amb bons fonaments, com deia aquí, perquè estic totalment d'acord. He llegit articles d'empreses catalanes que són pioneres, que han fet coses noves que no havia fet mai ningú, que s'han cuidat bé de fer l'empresa amb un bon fonament, i treballen internacionalment.
No, ens trobarem...
I això és una cosa que, clar, vull dir, no s'ha d'animar, però en quant a la crisi tan forta que tenim, no es costarà molt, tu. Perquè, aviam, si el govern va baixant els sous dels funcionaris, toca, perquè també han tocat els parats, eh?
Mm.
A partir del 6 de mes, en vez del 60%, un
50%.
El que deies tu, en vez d'anar a sopar fora, se farà a casa. Doncs, això vol dir tancades de restaurants, d'hotels, i amb la seva gent corresponent.
Mm-hmm.
Hi haurà un minvament molt fort que ens obligarà a tots a apretar-nos el cinturó.
Mm-hmm. Maria, per anar tancant...
No, sí, parlo de canvi d'actituds. Mm-hmm. Podem dir aquestes d'aparament normals, no? De dir, escolta, doncs, no sopem fora, sopem a casa, no fem aquest viatge, clar, abans, escolta, sí. On vas de vacances? Clar, dir, escolta, jo no he anat, no has anat de vacances, semblaves un bitxo rara quan deies que no anaves de vacances, no? Pues, escolta, doncs ara, doncs, la major part de la població no podrà anar a aquells viatges a Madagascar o a Viena de viatges i potser doncs s'haurà de fer un tomet per aquí baix al Montsià, que ben maco és, no?
Sí.
Si pot fer-ho, no? Però que, clar, ens trobarem altres actituds i no ens sorprendran tant, no? O sigui, des de robatoris, o sigui, fins a gent que li fot cara, mira, escolta'm, un supermercat de crec que era a Reus, no sé si era el Carrefour del Reus o Tarragona, doncs un pare va sortir per la caixa, pel caixer, i li va dir a la noia aquella: no vull pagar perquè no puc pagar. Tot ple el carret d'això de menjar, de productes de menjar. L'altre dia van no vull ser d'allò, no vull ser més pessimista, però és una realitat. L'altre dia van amb un ancià de 91 anys a un carrer de Reus que portava productes de menjar, li van clavar amb un ganivet, el van ferir, no? Bueno, doncs hi haurà una resposta social que no ens agradarà, però que es prevec jo dintre d'aquesta, insisteixo, aquesta primera pregunta que tu feies ara, i cap on tirarem, que també doncs ens trobarem casos com aquesta.
Uh-huh.
Jordi,
10 segons.
Ja ho sé, no, però vull fer un anunci, perquè demà la caravana per la llibertat sortirà d'aquí Falset, això ho hem de saber, ho organitza l'Assemblea Nacional Catalana, sortirà de Falset i anirà cap a la costa, Cambrils, Salou, Valls, Montblanc, i arribarà a Reus.
Uh-huh.
El que no sé, no m'han informat, és de l'hora que surt.
A les 9, des de 9? Davant de la cooperativa.
Pues molt bé.
Regió 4, és la regió que ens
sí,
li toca al Priorat. Nosaltres ens toca marxar, dius adeu, avui un adeu bastant més llarg, perquè entrem en les vacances de la temporada de Ràdio Falset al setembre, com no, hi tornarem potser amb algun canvi, qui sap, molt pendents del que estigui passant en un estiu doncs que es preveu calent. Jo, senyors, ho sento, us he de dir, jo trobo que ens en sortirem, costarà, però ens en sortirem, no n'hi ha d'altra, i així ho hem de
fer. Idea, no? Però costarà,
jo t'ho dic que sí que ens en sortirem, però que no serà tan fàcil, vull dir, portarà uns anys.
No hi ha res fàcil, però com deia aquell, si ens aixequem ben d'hora,
sí. Bueno, bon estiu a tothom.
Bon estiu a tothom, gràcies a tota la gent, als tertulians que ens han acompanyat al llarg d'aquesta temporada, també la gent que ens ha trucat avui, la Mari Carme de Bellmunt i el Gaspar, el Jordi Borja, que ens ha comandat el control tècnic avui i altres dies, també altres tècnics de la casa que no mencioné, però no en deixem en cap i crear un greuge comparatiu. Els espero que ens retrobem al setembre aquí al 107.6 de la freqüència modulada. A l'hora del vermut els ha acompanyat tota la temporada, cosa que no dic gairebé mai, Borja, no em miris amb aquesta cara, el Jordi Soldevila, esperant que al setembre també ens acompanyeu aquí a Ràdio Falset. Adeu.
Adeu.